Són les 8, de seguida Manel Elias i l'actualització de la informació i sobretot del trànsit avui, però abans. Va, us prego brevetat, ha arribat el moment de respondre. Fitxaríeu Messi o Julián Álvarez?
I jo, encara que utilitzis aquesta pregunta perversament per dir que la Laia Codina i el Miguel Rico no volen el Messi al Barça, continuaré contestant Julián Álvarez.
Molt bé, això no en cap cas.
No,
en cap cas.
Hi haurà un moment que diràs, no, cas. Però tu et van preguntar i vas dir que no volies.
A veure si la Laia Bonal sí que vol Messi al Barça, i no com el Miguel.
No. Ostres, és que, clar, per nostàlgia et diria Messi, però per futbol et diré Julián. Perquè és que Messi sempre serà Messi, però és que ara a nivell de futur...
Al final som gent cerebral,
sí,
i s'ha acabat imposant la lògica.
Ara, si és el club i no parles de jugar, si voldria Messi al Barça, la resposta seria sí.
Molt bé.
Com a Messi.
Sí, has acabat fent un niso.
No.
Sí, acabat fent un niso.
No. O sigui, per jugar, no, però al Barça, demà.
Molt bé. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola de nou.
La nostra audiència diu Julián o diu Messi?
Doncs està la cosa molt igualadeta, 55%...
Quina gran pregunta, eh? Semblava mentida, a quarts a tres del migdia.
Sí, eh? Sí, la veritat és que sí. 55% Julián, 45% Messi. Per tant, guanya Julián, però allà està, eh? Mira, el Damià diu Messi, no crec que estigui per ni 50 partits per temporada, però evidentment és molt més determinant que Julián a dia d'avui. Julián, per molt que s'hagi mullat com ningú, dubto que l'Atlético baixi dels 130 milions, per la qual cosa ja està bé on està. El Jordi Durant diu, no estem parlant del mateix, Julián és fitxar un davanter de present i de futur, fitxar Messi és fer la reparació d'un error. El motiu de fitxar Julián és competir millor, el de fitxar Messi és fer-li un homenatge. Messi pot fer molt a nivell de qualitat, però no a nivell físic. El Toni Vila diu, cap dels dos, fitxem futur, si us plau. El Macià diu, eternament agraït a Messi pel que ens va fer gaudir, però ja no està per jugar al Barça de Fric. Homenatges tots els que vulgueu. Julián Álvarez em sembla un bon jugador, però crec que li acabarà passant factura el preu que costarà ara mateix. No en fitxaria cap dels dos. El Raül diu, Messi mil vegades, no pel fet de fitxar a Messi, que ja seria surrealista voler-lo ara per una lliga sense era una Champions, simplement perquè fitxar Julián em sembla una fumada monumental. Hem de fer el mateix que vam fer fa 10 anys, en fi, no en feu cas. El Biel diu, a dia d'avui, Julián Álvarez, però m'heu fet dubtar. I l'Àlex Panistello diu, estic totalment d'acord, és una pregunta de revetlla, però més pròpia de les 3 de la matinada que no pas de les 7 de la tarda.
Ha guanyat Julián, però per un estret marge, 55 a 45, s'imposa doncs les tesis de Laia Codina, Laia Bonals i sobretot Miguel Rico, que no volen Messi al Barça. En canvi, els que hem votat que fitxarien Messi, sobretot perquè, com ha dit l'oient, pagar 150 milions per Julián Álvarez és una fumada. Ens hem quedat solets. Sònia, fins ara.
Fins ara.
I gràcies a la Laia Bonals i al Miguel Rico avui per la seva simpatia. Que passeu una bona revetlla.
Igualment.
Em sento acomiadat.
I adeu, Costa.
Adeu, Sònia.
Si et sembla bona revetlla a tots. Sí. Gaudi la que podeu.
Això mateix. No hi ha revetlla a Chattanooga, eh?
No hi ha revetlla a Chattanooga.
Vinga. Ànims. Està patint el Mundial, Sònia Gelmà. Nosaltres ens solidaritzem. Una abraçada.
Vagi molt bé.
4 minuts passen de les 8. Manel Elias, hola de nou.
Bona tarda de
nou. Com tenim el sideralet del trànsit?
Doncs crec que millorant, però per saber-ho exactament, perquè a les 7 recordem que teníem una situació molt complicada. Connectem de nou amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. Sí, continua tallada la P7 a Riudellots de la Selva, en direcció Girona. Ja estan treballant per retirar un dels dos camions que han tingut aquest accident mortal d'aquesta tarda en què ha mort un dels dos camioners. S'està desviant la circulació per la sortida 71, però ja només queda un quilòmetre de cua aquí a l'altura de Riudellots fins al punt del desviament i uns 3 quilòmetres de congestió a Maçanet de la Selva, també en sentit nord, perquè aquí abans també s'estava fent un altre desviament cap a la C35 i l'autovia A2. Ara ja s'ha aixecat aquest desviament. Les alternatives, recordem-ho, doncs la C35 a Maçanet de la Selva i A2 a Vidreres, direcció Girona, o bé l'autopista del Maresme a la C32. Aquí a la C32 hi ha cua de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona, res, uns 3 quilòmetres. També retencions a la C60 Argentona en direcció Mataró i a la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro. Pel que fa a altres incidències, la C15B tallada a Canyelles al Garraf per un nou accident, i Trànsit informa que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles. Això és més de la meitat dels previstos fins aquesta mitjanit.
Doncs gràcies, Mariluz García. Després ho tornarem a actualitzar. Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs així està l'estat del trànsit. Alguna cosa més que ens vulguis explicar de l'actualitat del dia?
Recordar que avui és el dia de la revetlla de Sant Joan, per tant, que hi haurà petards i fogueres, però que hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, que finalment no les podran fer, perquè el risc d'incendi és molt, molt alt, i que, independentment d'això, a qualsevol lloc on s'estigui a 400 metres de distància d'una zona boscosa, tampoc es podran fer fogueres ni llançar petards per la situació que tenim meteorològica.
Doncs l'actualitat del trànsit i la resta d'incidències, que esperem que siguin poques d'aquesta nit de Sant Joan, evidentment els butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
A la primera hora del Tot Costa hem parlat fonamentalment de Julián Álvarez i de Messi. També us hem explicat que Portugal està guanyant l'Uzbekistan per 3-0 al descans del primer partit de la jornada al Mundial, i us estàvem explicant que el Barça de Futbol Sala havia encarat molt bé el partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a Múrcia. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda.
Però ja no va tan bé.
Bé, era massa fàcil el que havia anat al Barça a l'inici del partit. No era normal que anés guanyant tant a les primeres de canvi a Múrcia, una pista complicadíssima. Ara 2-2 a 5-10 perquè s'acabi la primera meitat. El Pozo que ha empatat amb gol primer de Marcel als 11 minuts, i després al 13 de doble penal un gol d'Adri Rivera que igualen el partit a 2. Ara mateix el Barça ha arribat prou aviat a les 5 faltes d'aquí que hagi tingut aquest doble penal en contra.
Molt bé, doncs amb el David t'anirem seguint les evolucions d'aquest partit, que ara mateix està empatat. Queda 5 minuts d'aquesta primera part i tota la segona part. Insistim, si el Barça guanya serà campió avui mateix a Múrcia. Fins ara, David.
Fins ara.
I també d'avui és notícia a Girona. Xavi Soler, bona tarda.
Hola, Costa, bona tarda.
La presentació de Quique Álvarez ahir es va anunciar. Avui ja ha estat presentat com a nou entrenador del Girona.
Sí, i hem pogut saber una mica com s'ha gestat o com han decidit el fet que finalment fos Quique Álvarez, que recordem era l'entrenador del filial del Girona, com a nou tècnic. Alguns els hi pot sorprendre molt que sigui aquesta aposta. Segons el director esportiu Quique Cárcel, ja ha explicat que Quique Álvarez era una de les opcions més preferides, tant per ell com per la propietat del grup, per Citigroup, que és veritat que han parlat amb molts altres entrenadors, alguns entrenadors que tenien alguna part millor que Quique Álvarez, per exemple, el coneixement de la segona divisió, però que al final ho han valorat tot i que ha sigut l'entrenador fins ara del B l'escollit. Un Quique Álvarez que ha assegurat que s'ha trobat, i això és lògic també, un equip en part deprimit, o un staff en part deprimit, després de la, ho ha dit textualment, de l'hòstia que s'han fotut aquesta temporada, que un dels seus primers objectius haurà de ser millorar els ànims de tothom, que el seu objectiu, sens dubte, és pujar a primera divisió, no se n'amaguen des del primer dia, ja és l'objectiu del club, i que en temes de plantilla, aquí sí que li hem preguntat molt, segons Quique Cárcel, el primer era l'entrenador, a partir d'aquí es començaran a posar amb la plantilla, que hi ha molts jugadors en contracte, que són conscients que alguns marxaran, però que el Girona no ho posarà fàcil, per si alguns dels jugadors els hi arriben ofertes, si no els satisfan, no els deixaran marxar.
Molt bé, doncs aquestes són les idees de Quique Álvarez i també de Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, el projecte dels Quiques. No sí. Hi havia pensat fins ara, que esperem que portin tota la sort i tota l'encert al Girona en la temporada del retorn, esperem-ho així, a primera divisió. Xavi, gràcies i bona revetlla.
Merci.
A punt de començar la segona part, el Portugal-Uzbekistan. Canvi em crida l'atenció a Portugal, veurem si és per una qüestió física. Marxa Cancelo, el lateral del Barça. entra en el seu lloc Semedo, exlateral del Barça també en el seu moment, gràcies a Déu fa molt, molt de temps. Insisteixo, esperem que Cancelo no tingui res físic, sinó que sigui una decisió tàctica de Robert Martínez. De moment 3-0 guanya Portugal en els primers instants de la segona part. Ara i aquí, baròmetre.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. El baròmetre.
Temps de baròmetre, Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
Per posar nota, vaja, no nosaltres, els hi han posat des del CTA els àrbitres i tenim una magnífica notícia en forma d'internacionalitat per un català.
Sí, Víctor García Verdura era una internacionalitat a crits perquè s'ho ha guanyat durant tota la temporada i jo crec que es va doctorar en aquest derbi català entre Espanyol i Barça que va tenir una actuació espectacular i és un internacional que estava cantat i, per tant, una gran notícia per l'arbitratge català.
Perdona la ignorància, la vitola d'internacional te la dona el CTA o te la reclamen des de UEFA i FIFA?
El que fa el comitè és proposar a un dels seus candidats, que sempre acaben acceptant, i serà internacional a partir del gener, que és quan es fa oficial.
Ah, molt bé. Per tant, podem veure l'àrbitre Champions, però no a l'inici de temporada, per dir-ho així.
Tampoc el veurem a Champions, el veurem primer a l'eliminatòria sub-17, sub-18, poc a poc. Ja arribarà, no preocupis.
He tirat amunt, sí. De fet, García Verdura és molt jove.
Sí, és molt jove i jo crec que és un gran candidat a ser el número 1 espanyol durant els pròxims 7-8 anys. Jo crec que té tot el perfil per aconseguir-ho.
Mira, amb una mica de sort, divendres hi podrem parlar i li preguntarem per aquesta gran notícia per ell i per l'arbitratge català i per com ha estat aquesta temporada on, com dius, va excel·lir en aquell derbi a Cornellà, tot i la pressió que li havien posat. Menys sort han tingut, òbviament, els que baixen i hi ha descensos que criden l'atenció.
Fixa't que han escollit a 4 àrbitres per deixar d'estar a primera divisió. Habitualment són 2, a vegades 3. Òbviament el comitè no està content amb com anar la temporada i escollir 4 àrbitres de 20 membres de la plantilla, doncs és un percentatge molt alt, i el que crida més l'atenció, que ha sigut una revolució total, és que hi ha 2 internacionals. Això no havia passat mai, que un comitè nacional es carregui àrbitres que tenen l'escarapel a FIFA. Mm. Un d'ells és Cuadra Fernández, merescudíssim, ha estat 8 anys a primera i no ha tingut ni un any decent, aquesta és la veritat, i l'altre és un cas més particular, que és el de Muñiz Ruiz, un altre de 35 anys gallec, que va pujar 5 anys a primera, que li va donar la internacionalitat molt ràpid i que no ha acabat d'arrotllar en aquesta primera divisió, i el tema és que el retiren. És a dir, no l'envien a segona divisió, directament l'envien al VAR perquè consideren que no és recuperable. Caram. I, per tant, l'interès del cap, literalment. Els altres dos que baixen...
Aquí passa com els equips? És a dir, tu pots continuar sent internacional estant a segona o no?
No
pots.
No, aquí no. Ja seria massa. Llavors hi ha aquests dos àrbitres internacionals que van directament al cos de VAR i altres dos debutants que baixen directament a segona divisió. No han tingut un bon primer any. Jo crec que potser mereixin una miqueta més d'adaptació, però n'he hagut pietat i seguiran l'any que ve a segona divisió a buscar una altra oportunitat.
Continuem amb el que va al VAR i el que no al VAR, eh?
Sí, de moment sí, i això també dificulta que la gent que està al VAR doncs sigui competent, perquè al final està escollint una miqueta el pitjor de cada casa.
Va, tornem a les bones notícies. Àrbitre català a segona.
Sí, Gonzalo Romero, àrbitre tarragoní. Jo crec que, vaja, tenir 2 àrbitres al futbol professional catalans em sembla igualment un
poc.
Número molt baix.
Sí.
Però vaja, és que només teníem a García Verdura durant els últims anys, llavors això sí que era un autèntic escàndol. Ara, com a mínim, s'intenta un altre cop anar cap a una situació de normalitat. En aquest cas serà l'àrbitre de Tarragona el que ocuparà una plaça a la segona divisió i, per tant, veurem si en els pròxims anys doncs podem tenir 3, 4, com tenen Andalusia, a Múrcia o altres comunitats més petites que Catalunya a nivell federatiu.
2 catalans al futbol professional i segona àrbitre al futbol professional, també.
Sí, Olat Rivera, una de les nostres preferides, no?, a la TDG, i és una àrbitre...
Perdona, aquesta no és la del famós fora de joc al Clàssic de Montjuïc?
Sí, però ja m'estàs fent trampa perquè el fora de joc és de l'assistent. I és veritat que...
ja, però va acabar sortint ella la foto, pobra.
Clar, sempre surt la foto, però clar, al final, vulguis que no, doncs no hi havia bar, que això s'ha de tenir en compte també, sí. I és veritat que és la del famós fora de joc.
I si ens castiguessin a tots perquè vam tenir un mal dia, encara que fos terrorífic, estaríem arreglats, sí.
Clar, aquesta és una àrbitre espectacular, té una gran condició física, que això és molt important al futbol masculí, té molta personalitat, és intel·ligent, va tenir una bona temporada i a més ho va rematar amb un playoff molt ben xiulat, un Madrid-Castilla-Sabadell, i per tant va a segona divisió i és l'escollida, la gran escollida per arribar a primera divisió, per ser la primera dona que arriba a l'elit del futbol espanyol, i per tant és que aquesta sí que ho té tot per arribar a primera divisió.
Molt bé, doncs aquestes són les notes de l'arbitratge estatal en aquest final de temporada, en la primera temporada de la renovació, per dir-ho així. Li poses bona nota a Fran Soto i equip?
Mira, quan algú pren decisions valentes, vulguis que no, se l'ha d'aplaudir, perquè el més fàcil era carregar-se els dos debutants i que pugessin dos de segona, i ja està. Ja ha sigut valent, avui ha apostat per la generació d'àrbitres que ve per Sota, s'ha carregat a molts. L'única cosa que no acabo d'entendre és la continuïtat de Soto Grado, un àrbitre que fa dos anys hauria d'haver estat retirat i que tindrà una segona bola extra, tot i que no tingui cap justificació esportiva, perquè a Europa és rellevant, l'últim any a la Lliga Espanyola doncs ha sigut bastant mediocre, per tant no entenc que se li segueixi renovant el contracte. Tret d'això, crec que han sigut valents i al final, quan algú se la juga, s'ha d'aplaudir.
Soto Grado, jo que em confonc amb els noms dels àrbitres, el retinc per l'àrbitre amb cara d'espantat. Sempre que pren una decisió complexa, trobo que fa cara d'espantat. En fi, aquestes són les notes de l'arbitratge estatal. Ja que hi som, Joan, al Mundial, prou bé, no?, el nivell arbitral.
No acabo d'estar d'acord, eh?
Ah, no?
Jo crec que prou bé el comportament de les seleccions, que quan hi ha hagut errors arbitrals no han muntat cap ciri. Jo crec que això canviarà a partir de 700, quan hi hagi les orelles al llop i vegin que un error els pot apartar de la competició. Jo crec que aquí s'incrementarà la polèmica, que fins ara la veritat és que el comportament de totes les seleccions ha sigut bastant digne i bastant correcte. Esperem que segueixi així.
Bé, no ho dic perquè tenia la sensació que no hi ha hagut grans pollastres. Evidentment hi ha hagut errades, com n'hi ha sempre, però no tinc consciència de cap mega pollastre.
Pensa que a vegades un bon arbitratge pot generar pollastres i un mal arbitratge també tendeix a evitar-los. Però vaja, ja t'entenc el que vols dir.
Molt bé, doncs el Joan, que no està especialment content, no tirarà coets avui per l'arbitratge del Mundial. Esperem que li canviïn l'opinió en el que resta de Copa del Món. Joan, gràcies.
A vosaltres.
El cinquè quart.
El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem amb tot. Tenim que guanyar, sigui com sigui. És un partit ja no només bonic per l'espectador, sinó és un partit per qualsevol jugador de base com nosaltres, no? que desitja i espera. Així que ja et dic, nosaltres ho deixarem tot amb els nostres altibaixos, perquè davant tenim un equip com el València que ho està demostrant ja només aquesta sèrie, sinó durant tota la temporada, que està fent una gran temporada i que és un equip molt, molt complet, però nosaltres demà tenim la mentalitat de que guanyarem. Sabem les dificultats, però tenim que guanyar sí com sí.
Joel Parra, que ha digerit amb relativa facilitat la derrota del Barça en el tercer partit de la final de la CB. Ahir el València es va imposar al Palau en un partit ple d'alternatives, però que al capdavall capgira l'eliminatòria. El Barça va guanyar el primer partit a València, però després l'equip de Pedro Martínez ha guanyat el segon i el tercer ja era dominar l'eliminatòria i, qui sap, si Joel Parra no té raó, podria tancar-la demà mateix al Palau en el quart partit. Macià, Ballesteros, Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, començo pel partit d'ahir, Ernest. Un partit raríssim en què el Barça va semblar que el tenia perdudíssim, 18 avall al tercer quart, i de sobte reacció espaterrant, que a mi, que no en sé, em va fer pensar que encara el guanyaríem, però es va acabar la gasolina de cop, eh? Seria un bon resum?
Sí, a veure, com que el Barça es guia una miqueta per l'emoció en aquell moment, va tenir un parell d'ocasions per posar-se per davant i a la que les va desaprofitar i el València et va fer un triple, allà va trencar psicològicament el marc de remuntada, no? I després, a més, hi va haver una acció de tres tirs pel València i allà es va acabar tot. Per tant, podem dir que la reacció, sobretot, va venir empesa per l'emoció. És veritat, doncs, que defensivament, fruit d'aquesta emoció, l'equip es multiplicava, tothom posava mans i els rebots sí que anaven més a tu. Els triples, no? Allò que al Barça li és imprescindible, doncs, amb un parell de triples, doncs, es va animar, no? Es va inflamar la cosa. Però en aquesta eliminatòria hi ha un equip que proposa perquè és superior i hi ha un equip que, per ser perseguidor, sí, té reprís, té capacitat per, si el València reserva Montero massa estona, doncs acostar-se en el marcador, i amb aquesta embranzida, doncs, ahir quasi s'emporta el partit. Però
ahir Montero 29, no?
Sí, i un 37 de valoració, és un altre jugador.
No està malament l'Angelet. Realment, jo no sé com ho veieu, Laura, Xavi, però jo estic en la línia de l'Ernest. El Barça crec que no se li pot demanar més del que fa. Ho va dir Xavi Pasqual, que és part interessada i podria dir per dir. Jo crec que el Barça està intentant-ho al límit de les seves possibilitats i simplement està jugant contra un equip que és millor. No sé si ho veus igual, Laura.
Jo veig un València que ell juga el que sap fer i el que està fent durant tota la temporada, i a més en el mateix nivell, és a dir, va passant partit rere partit i ells mostren aquell ritme, aquell rebot ofensiu, aquella intensitat, aquelles mans, aquell sortir, sobretot després de bàsquet, amb una velocitat que estàs encara recopilant l'element, la cistella última, i ja t'han fet dos punts més a davant, no? I jo penso que això és el seu ADN, el tenen claríssim i l'executen a la perfecció. Llavors el Barça, que ha tingut tots aquests altibaixos durant l'any, evidentment que està en un bon moment perquè realment no està fent mals partits, però que si Panther i Clyburn no fan triples, que si en algun moment Vesely es desconnecta, que si en algun moment li falta alguna peça, ja no estan en aquell nivell tan alt que posa València, i que és que no descansa.
Per això que t'obliguen a anar al 120%, i en el moment en què no hi pot ser, com que, vaja, és la impressió que jo tinc, com que sí, són sí, millors i tenen més recursos, pots remuntar un menys 18, però al final te l'acaben fotent, perquè a més, Xavi, hi havia el dubte, no sé si tu el tenies, ho sabrà rematar el València? Doncs el primer partit no, però ahir, per exemple, quan semblava que se li escapava el partit, sí que el va saber aferrar-s'hi.
No hem d'oblidar que el València va guanyar dos partits a l'OHACA.
Sí, sí.
Va guanyar dos partits a l'OHACA.
I després ho va rematar a casa. Correcte. Que era fàcil pensar, a veure, ara encara la cagaran al cinquè, i no.
Jo crec que dues coses. No se li pot demanar més, estic d'acord amb tu, Costa. Estan en el límit, no? Jo crec que va haver-hi un moment que a mi em va fer gràcia, perquè quan remunten 18 punts, ho fa amb l'estil de joc del València, no? El Barça ho fa amb l'estil de joc d'intentar córrer, però saps allò, Costa? Quan et diuen, fem una carrera? Sí, fas la carrera i dius, ostres, et buides, arribes, dius, no, però és que encara en queden dos més d'esprints. Ah, doncs aquests ja no el puc fer, no? Jo crec que el Barça va fer aquest sprint, però després no, es va quedar sense benzina, no? Crec que, a més, hi ha una situació clara, parlàvem de Pasqual, crec que tampoc no se li pot retreure res, està buscant solucions, i la Laura, que és entrenadora, ho pot reconèixer, no? De dir, doncs, si la mixta sobre Montero, buscant situacions alternatives, està intentant-ho tot, i després que parlàvem de Montero, ja no són només els 29 punts, i crec que és molt important això destacar-ho, no? És quan fa aquests punts, no? Que és en el moment en què, ostres, allà faltava una miqueta d'espurna i falta talent, i aquest jugador marca diferències i va fer uns 3 minuts d'increïbles, no?
Un jugador d'un altre nivell que la temporada vinent, si no em corregiu, jugarà a l'Olympiacos, ho dic bé, oi?
Sí, i clar, si tu tens, com deia la Laura, en Clyburn i en Panther, que teòricament han de fer aquest paper, Panther ja porta dos partits que no hi és, i clar, és que estàs anant al límit i a sobre et falten aquests punts de talent, això és molt difícil.
Perdona, a Panther l'estan saltant a dos contra un en els blocs directes, que li fan treure la pilota, i a més, com que no és el seu millor argument, val, perd pilotes, no té la facilitat d'anotació, és a dir, el tenen absolutament desquiciat, no? I el Barça, el Panther el necessita, amb uns mínims almenys.
Ahir ahir, Costa, pensava en tu totes les vegades que havíem parlat de Panther quan feia aquells finals ajustats que no notava, i una miqueta és això que diu la Laura, no? Que no sap jugar un altre tipus de joc, i quan li fan això, ostres, es queda allà saltant, que no sap què fer, si passar o donar-la, i pren males decisions.
És que un dels problemes, i és el meu punt de vista d'aquest Barça, és que el director de joc amb més qualitat per dirigir el joc que tens el volem pentinar perquè és massa gran, que és la Provítola, i els altres dos, doncs Satoranski i especialment Panther, tenen de base el que la meva tieta. En fi.
Dues coses que veurem si se l'acaben pentinant, però una cosa que és molt important és que cada vegada que el Barça fa una cistella, el València té molt entrenat que en 3 segons està l'altra cistella anotant. Aleshores, jo em pregunto, no sé si el Barça pot fer alguna cosa per evitar això, obstaculitzar, o sigui, preveient alguna, alentir això, perquè això està passant cada partit. I això no és una defensa en zona o un caixa, això és estar atent a l'origen de la jugada perquè no puguin treure ràpid, i això els hi tallaria molt el ritme, perquè és que ha passat ja com unes 60 vegades en aquesta sèrie.
Això és típic de València, i això és una cosa que els equips segur que ho parlen i segur que ho entrenen una mica, però és que són hàbits. Són aquells hàbits que costen molt d'adquirir, automatismes que ha de fer el jugador que acaba d'encistellar, en comptes de mirar cap endarrere, i ha d'estar pressionant la sortida de la pilota, i ha d'estar haver-hi una primera línia de passe perquè no surti el contraatac, i aquests automatismes, al no ser-hi, és molt difícil que apareguin. I si apareixen, apareixeran com estem dient, no? En uns determinats moments de partit, però no es mantindran en els 40 minuts de partits, que és el que València fa, que és pam, 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 i no para, saps?
Senyor... És una feina d'entrenar, no?, tota la temporada, sí. Vull dir.
Senyors sí. I senyora, ha arribat el moment de mullar-se. València en 4, València en 5, Barça en 5, comença Ernest Macià.
València en 4.
Antoja?
Uf, em fas dubtar a mi, però jo crec València en 4.
Jo també.
O sigui que demà...
també i que hi hagi partit, perquè si València agafa avantatge al principi, ostres, el comiat, perquè és comiat segur del Palau, pot ser complicat, no?
Bé, doncs veurem què passa. Ens ho pinten malament els nostres...
Estarem encantats a menjar-nos això, eh?
I tant.
Ja, no.
Sí. Però... és divertidíssima la sèrie, eh? Vull dir, jo estic encantada d'aquests play-offs ACB d'aquest any, perquè estic divertint-me, però des del primer fins a l'últim partit, eh?
La veritat és que sí, és veritat que el segon no va tenir color, però ahir quan... ja semblava un altre partit sense història, la veritat és que en va tenir i molta, i jo insisteixo que és mèrit del Barça aferrar-se com bonament pot a una eliminatòria on sortia com a favorit al València, i de moment està 1-2 favorable a l'equip de Pedro Martínez, que un dia també n'haurem de parlar amb calma del tècnic català del València. En clau futur, el Valles m'ha demanat que li pregunti per Obradovic, que ara ja sabem que no serà entrenador del Barça perquè ha estat anunciat com a entrenador del Panathinaikos. Torna a roda el Bonn i torna a Panathinaikos.
Sí, jo crec que a més, crec que pels oients està molt bé seguir la sèrie, però també estan tothom pensant en el futur, no? No hi haurà Xavi Pasqual, va sortir el nom de Zelko. Només subratllar que s'està treballant bé de portes endins, i dues coses a destacar. La primera, que Zelko va estar presentat Panathinaikos, 3 anys, 12 milions d'euros, increïble,
collons,
impossible d'igualar. I va haver-hi una trucada amb els directius junts, per tant, una trucada que no es podia malinterpretar perquè tothom estava escoltant el mateix, amb el representant de Zelko, on directament li van dir no cal que feu oferta.
Directius, o sigui
que
el Barça va preguntar del Barça, per Zelko. Això.
I clar, evidentment, quan hi ha aquesta situació, te'n dones compte que ara mateix, en quant a diners, estem parlant de dues lligues diferents i que teníem molt clar. I deixa'm dir també que ahir, mentre jugava el tercer partit de la sèrie, simplement perquè la gent també estigui al cas, un dels jugadors que ha fitxat el Barça, Olivier Anumowa, que està del Varese, i Jos Nebo, que és del Milà, ahir van ser a Barcelona, no en el Palau Blaugrana, ahir van venir a Barcelona i van passar la revisió mèdica aquests dos futurs jugadors del Barça. Per tant, s'està fent plantilla, tot i que ara s'ha d'escollir l'entrenador que encara no està definit.
Aquests dos futurs jugadors del Barça no van anar al Palau, sí que hi va ser Saronas Jasikevičius.
Increïble.
Vaja, gairebé a punt de pujar a la graderia dels dracs, que no ens falti una mica de populisme, sempre van bé aquestes coses i sempre ens reconcilien amb moments del passat no tan bonics. Per el capítol d'entrenador, Obradovic no, i bon Navarro va tenir com una fogonada inicial, avui que estem de revetlla i no se n'ha sabut res més. Hi ha algun candidat ara mateix?
Que sàpiga,
no. Esfiròpolos.
Silenci.
Bueno, Ivonne també s'ha fet oficial a Estrella Roja, avui estava precisament a les oficines.
Sí? Imagina't.
Sí, sí. Avui Vidorreta oficial també a Unicaja l'han presentat i aquest nom s'ha fet
pol. Espanulis o no?
Vidorreta. No, Espanulis no.
Vidorreta no l'has dit com a candidat a la banqueta del Barça.
No, quan en moviments de divertits.
Val, no? Ara sí que anàvem a tancar la secció. Aquí ho deixàvem i ja fins a la temporada vinent. En fi, doncs continuarem esperant, van arribant jugadors i passen revisions mèdiques i veurem què passa demà en aquest quart capítol de la final de l'ACB. Si guanya el Barça anirem al cinquè, com pronostica Joel Parra. Si guanya el València serà campió, com pronostiquen, i esperem que s'equivoquin, el nostre Big 3. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies i bona revetlla.
Igualment.
Bon Sant Jordi, Sant Joan. Ups.
Laura,
m'hauràs de tallar això, eh?
No, tu pots celebrar el que vulguis, Laura. Vinga, una abraçada a tots.
Adéu.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. ¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Coast to Coast. De la final de l'ACB a l'NBA en nit de draft, sempre passa, diria Jordi Colomer. Bona tarda.
Bona tarda.
Oi que sempre coincideix en nit de revetlla de Sant Joan, o m'ho invento?
No t'inventes. El que passa és que un cop s'han triat els jugadors, el draft per valor, l'elecció. I llavors sempre s'intenta fer abans, perquè té més valor la possible elecció que no pas després a qui triïs.
D'acord. Molt bé, doncs han passat via aquest any perquè fa encara no 10 dies els Knicks van guanyar la Lliga i ja estem en nit de draft. Abans, però, probablement el traspàs de l'estiu, si no em dius el contrari, el d'Antetokounmpo de Milwaukee a Miami Heat.
és el primer traspàs, i home, és d'hora, però sí que és difícil pensar que algú superarà el d'Antetokounmpo, que és un ex-MVP i encara amb carrera per davant, amb dos equips que el volien molt, que era Miami i Boston. Cal veure què passa amb Boston, perquè clar, Jaylen Brown no estarà molt content de que l'hagin posat a l'operació. I al final ha anat a Miami, que fa temps que necessita una reconstrucció, ha aconseguit, s'ha tret mig equip i eleccions del draft. Ara li falta fer un equip, perquè és el que hem vist darrerament. El més important ara a l'NBA, tu ho has vist amb els Knicks, és tenir profunditat de plantilla. Ara té una superestrella, amb Bam Adebayo al costat, però veurem quin equip és capaç de formar el seu voltant. I Milwaukee, que ha d'iniciar nova etapa, perquè sí que ha rebut Tyler Herro, per exemple, però ja diuen que segurament entrarà en alguna operació, doncs allò de joves i a reconstruir.
És veritat que Miami, si no m'equivoco, perd Powell, el seu All-Star, que és agent lliure, i sembla difícil que amb aquesta operació el puguin retenir, però vaja, el fitxatge és d'anomenada i veurem fins on arriben els hits i si poden derrocar la hegemonia dels Knicks aquesta temporada a l'est, que tampoc m'estranyaria gens per altra banda. Això per una banda, els Nets de Jordi Fernández fan una incorporació de renom, però que t'ha cridat l'atenció.
Sí, més que res perquè a Minnesota allò de que sumar traient coses, que a vegades passa quan treus una peça que no acaba de funcionar, però Julius Randle, que és un jugador que ha estat All-Star, que coneixes bé dels Knicks, i que no va estar bé a l'última eliminatòria, però playoff estava jugant prou bé, un 4, se l'han tret de sobre a canvi de res, perquè en teoria s'especula que han creat tal forat salarial que alguna cosa deuen tenir en ment, però això ja ho veurem. I els Nets, que home, tenen un jugador de rendiment immediat, que sabem que Jordi Fernández és el que no ha tingut de cap volàtil, si vols. Igual no és la millor idea juntar-lo amb Michael Porter, però sí que és un salt de qualitat evident, perquè a més no han perdut cap de les rondes del draft, que és el que els interessava. Així que Jordi Fernández guanya rendiment immediat.
Tema la fama d'això que deies tu, de tenir el terrat irregular, però jo crec que és un bon fitxatge. Vaja, jo crec que la seva etapa als Knicks va estar bastant bé, i a mi fins fa no gaire encara em generava dubtes el seu intercanvi per Carl Anthony Towns. És evident que no en tinc ni punyetera idea de bàsquet. Dit això, nit de draft, qui tria primer, quins noms hem de retenir de cara a les primeres eleccions?
Sobretot són els tres primers, que són Washington, Utah i Memphis. Es parla de que és el draft amb més profunditat de qualitat en molt de temps, amb aquests jugadors que han de ser molt importants, de ser superestrelles, no un jugador més de la plantilla, i fins a l'última hora tindrem dubtes. Sembla que AJ Dibanza serà el número 1.
A veure, repeteix-nos aquest nom.
AJ Dibanza.
Dibanza, no l'havia sentit mai.
Sí.
Molt bé, aquest és el
Ale
candidat a número 1, eh?
Sí, tot i que fins a última hora estarà la cosa amb especulacions, perquè, per exemple, Darren Peterson, que és una escorta que té un talent brutal, però que ha generat dubtes perquè a l'època universitària es va esborrar de molts partits, perquè no li interessava atacar el draft i petites lesions. Per exemple, no puc entrenar amb ningú més que no fos el número 1, perquè diu que ell està convençut que serà el número 1. I a més hi ha el problema de cada any, que és que ningú vol anar a Utah, però clar, Utah té el número 2.
Yeah.
O sigui, la lògica seria Darren Peterson al número 2, i en el número 3, que és un nom perquè et sentiràs gran, que és Cameron Boozer, que és el fill d'en Carlitos Boozer, que va tenir dos bessons.
Sí, sí.
Doncs és un ale pivot que tothom n'està enamorat, fins i tot s'especulava si podia ser número 1, però encara que no tingui potser tant de talent, és que enamora tothom. Però aquests són els tres noms. Sembla que en el 4, Chicago, serà Caleb Wilson segur també, que és un ale pivot, i a partir d'aquí la cosa està molt més oberta, a més veient l'espanyola d'Aimara, on va parar el pivot, que a més li han triat. Ara Dallas ha fitxat el seu entrenador de Michigan, però hi ha tres de Michigan a primera ronda. Veurem si Dallas en el número 9 tria algun d'aquests. Cal veure Sergio de la Rea, que està jugant contra el Barça, que segurament serà final de primera ronda, i fins i tot un tercer espanyol, que és Bava Miller, però aquest ja serà més segona ronda. Però a partir d'aquí està molt obert, però i veurem canvis d'última hora amb molts equips que volen pujar posicions, baixar-les, però molt atents a aquest draft per això, per la profunditat de talent que hi ha.
Això és a les dues, ho dic bé?
Sí.
Una curiositat, has dit que Peterson no havia volgut anar a entrenar-se amb ningú que no fos Washington. entenc que els jugadors, els draftejables, poden negar-se a anar a un campus, però no poden negar-se a ser escollits. És a dir, si et tria a Utah, tu menges.
Mira, precisament a Utah vam veure l'any passat, no sé si recordes, Ace Bailey, que es va negar a anar a entrenar, va deixar anar que si el triava a Utah no es presentaria a la pretemporada, i al final ha estat a Utah, ha estat titular, ha fet una bona temporada i es considera una peça clau del futur. Hi ha destins com Utah o també Memphis on ningú vol anar, però no, i si toca, clar, toca ja. I ja està.
Molt bé, doncs veurem a qui li toca anar a Utah i sobretot a qui tria Washington en el número del draft, en aquest draft tan profund de qualitat que ens explica el Jordi Colomer. Jordi, gràcies, bona revetlla.
Fins la pròxima, igualment.
Dos quarts i mig de nou del vespre, abans d'anar a la pausa publicitària, actualitzem com va el Barça de futbol sala en el tercer partit de la final de la Lliga UBAC.
Doncs mira, apuntar-vos que el partit és el descans, és el tercer partit de la final, el primer a la pista murciana entre el Pozo i el Barça. El Barça, recordem-ho, que domina l'eliminatòria per dues victòries a 0. Té avui la primera oportunitat l'equip de Javi Rodríguez de proclamar-se campió, però el descans està perdent, i això que ha començat molt bé amb gols de Pito al minut 4 i d'Adolfo al minut 6, que li encarrilaven el partit amb aquest 0-2, però la reacció del Pozo de Múrcia ha estat fulminant, perquè li ha arribat 4 gols d'una atacada al Barça, el primer de Marcel al minut 12, un minut més tard Adri Rivera al 13 ha empatat el partit a 2, però és que el Pozo no s'ha quedat aquí, i a casa, enfortit pel seu públic, ha vist com Denner donava el primer avantatge als murcians i Gadella ho arrodonia al minut 19 per aquest 4-2. El Barça, doncs, que haurà de reaccionar a la segona meitat si vol acabar aixecant avui la Lliga a la primera oportunitat. De tota manera, hi hauria un quart partit, que seria Múrcia també dijous, i si no, un cinquè al Palau Blaugrana, perquè el factor pista és del Barça, que jugaria diumenge. El Barça, però, té tota la segona meitat, els últims minuts, per mirar de reaccionar. Això pel que fa a la final de la Lliga de Futbol Sala, però és que també tenim en dansa des de dos quarts de nou la final de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins entre l'Liceu de la Corunya i l'Igualada. Aquí sí que està jugant ja tots els equips, estan jugant el cinquè i definitiu partit d'aquesta final, en un enfrontament, doncs, que l'Igualada ha aconseguit forçar després de guanyar els dos partits a les Comes, els dos de casa, a la primera meitat, de moment, sense gols, els primers encara no 10 minuts de partit. L'Igualada, que busca el que seria un títol històric 20 anys després de la seva darrera final. I acabem apuntant que el Portugal guanya 4-0 l'Uzbekistan al Mundial de Futbol.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Estrellita, claríssim.
Una revetlla amb la millor companyia.
El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
Com que no hi ha local, tenim al carrer?
El carrer és l'escola de La Cubana.
Una companyia que ha fet història.
Oh, això és una bogeria, no?
Era màgic. Va ser màgia pura.
Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tant de bo ens en fessin un cada dia, tinc.
Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
Jo infinit, no, més que infinit.
Més que infinit?
Sí!
Serà difícil? No ho sé. Oh, oh, oh.
serà guai, segur.
Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Never felt this free before. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter.
I avui volem acabar resolent una incògnita que teníem al voltant del Sant Andreu de waterpolo. En aquest cas, l'equip femení, que com sabeu fa uns dies va tancar la Champions en tercera posició, però l'equip, per dir-ho en plata, es desfà. Tinc en línia el president del club del Club Natació Sant Andreu, el senyor Joaquim Vidal. Senyor Vidal, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, com sempre, esperant avui. A més, avui és un dia verbenero, per tant, és un dia d'alegria i, per tant, és un dia en el qual tots els ciutadans estan esperant a sortir i passar-ho el millor possible.
No? Vinga, doncs començarem per les alegries. Tancar la temporada, i parlo de l'equip femení de waterpolo del Sant Andreu en tercera posició d'Europa i sots campiones de Lliga, és una bona temporada.
És una molt bona temporada i és una satisfacció. Nosaltres sempre posem per davant qualsevol títol sempre es queda dins del club i, per tant, és una satisfacció que jugadores d'alt nivell hagin arribat a assolir els títols. I, per tant, i que s'hagin quedat a les portes de poder assolir títols de categoria superior, com anar a la final de la Champions o haver pogut guanyar la Lliga, que malauradament era un títol que en els darrers 3 anys han estat lluitant i no han pogut assolir, i han estat a les portes de poder assolir qualsevol dels tres anys.
Per centrar l'audiència, vostè és president del Sant Andreu des de l'octubre, ho dic bé, oi?
Des de l'octubre, sí, des de les eleccions del 18 d'octubre, sí.
En aquell moment l'equip femení de waterpolo venia de ser campió d'Europa, un resultat que realment era espaterrant. I arribem a aquest final de temporada en què vostè li posa bona nota a l'equip i resulta que, a part de l'entrenador, marxen 12 de les 14 jugadores que formen la plantilla, incloses jugadores de molt renom i de molt recorregut, com la Martina Tarré, la Nona Pérez, la germana Ruiz, vaja, que se'n va el més florit de la plantilla. De 14 en queden dues. Què ha passat?
Mira, ens hem de remuntar també, les coses no són mai perquè sí, i per tant ens hem de remuntar també a fer un petit històric. Alguna de les jugadores que vostè m'ha citat, l'any passat se li va oferir la renovació i no van voler renovar dins del club, i per tant ja hi havia una expectació de no saber si continuarien o no en el club. Després nosaltres vàrem tenir diverses reunions amb les jugadores nacionals, no amb les de fora, i els hi vam oferir la renovació dins del club, i fins i tot tot el que tenen de bonus extras els hi posaven dins de la part salarial. Val? A partir d'aquí, les jugadores van prendre les seves opcions, un respecte molt gran, un agraïment molt gran per la feina feta, i per tant no ens toca més remei que engegar un projecte que sigui absolutament diferent, sabent que, a més, tenim unes limitacions que són grans. Val? És a dir, nosaltres fins ara gestionàvem un centre municipal, que el deixem de gestionar. Tot això comporta uns ingressos molt significatius, al voltant de 400.000 euros, que no disposarem de cara a la temporada vinent, i per tant hi havia una contenció del pressupost. Alhora hi havia una situació en la qual el club té un club i una fundació, i hi havia certes qüestions que passaven, tot el que eren viatges, bonus, hotels, passaven per la fundació, i per tant els socis en moltes assemblees ens preguntaven quin era el pressupost real de natació i de waterpolo. I simultàniament amb aquesta situació ens semblava com a Junta que havíem de posar cert ordre, i llavors a partir d'aquesta situació que hem intentat ordenar, perquè això s'ha dit, si tenim present com a Junta, que som un club de natació, no som un club de natació, som un club de natació, i per tant la prioritat del club és la natació i el propi waterpolo. I fa 3 anys en una assemblea es va decidir que hi hauria un percentatge per seccions, i per tant a nivell de waterpolo superava amb escreix tot aquest percentatge. N'hem fet una contenció sense arribar al percentatge que s'havia decidit a la pròpia assemblea, I alhora, com a club, teníem un conjunt, si em deixa parlar des del punt de vista matemàtic, val, un conjunt buit. Val? I el conjunt buit és que en la part sobretot femenina, tot el que fa referència al cadet i al juvenil, doncs haguem tingut un fotiment de jugadors que havien marxat del club, i per tant l'aposta que nosaltres com a Junta fèiem era potenciar el màxim possible la base per tenir tot una continuïtat. Val? Mai en un sentit destructiu, sempre amb la situació de poder construir. I de fet avui ja ha sortit a les xarxes que el proper entrenador serà el Marc Comas, que era el segon entrenador del Javi Aznar i és una persona que era la secretària tècnica del club i per tant que volem donar continuïtat al projecte i a partir d'aquí doncs, anunciarem els propers fitxatges. Nosaltres calculem que en un parell d'anys tornarem a estar sent un club absolutament capdavanter dins del waterpolo i vagi vostè a saber què ens passarà la temporada vinent, però aquesta és la situació. I també hem potenciat un pèl a nivell de pressupost a l'equip masculí, perquè sempre estàvem pendents de si l'equip masculí en les darreres temporades baixava o no baixava de categoria i, per tant, hem intentat mantenir aquestes tres potes d'equilibri. La base, l'equip femení i l'equip masculí. I no hem tocat res absolutament de natació, perquè a natació ens han dit moltes qüestions que també tirarem enrere i això ha fet que la persona que portava l'economia a nivell de natació també la porti de waterpolo, perquè això ens dona peu a saber exactament quines són les despeses que tenim reals en cadascuna de les situacions i saber exactament a partir del pressupost que tenim com a club allà on podem invertir o podem arribar a poder fer qüestions que puguin ser diferents, sabent doncs, que havíem sigut durant molts anys un club de referència. Val? A mi no m'agradava mai fer comparatives, val? Però... vostè, que és un periodista absolutament expert, val, perquè l'he escoltat moltes vegades, si jo ara li fes la pregunta, vostè és el periodista, ja l'estic invertint els papers, val? Vostè creu que el Cobercí, el Caçador, el Bernal, la Minyamal haguessin aparegut si no hi hagués hagut una situació diferent dins del Barça en el moment donat? I a tots ens va saber que greu el que passava dins el propi Barça. Jo soc soci del Barça i no me n'amago de la situació, val? Bueno, doncs això forma part dels cicles dels equips, dels cicles vitals que poden haver-hi, de les expectatives que cadascuna de les jugadores pot tenir en el seu propi entorn, de les expectatives que un entrenador pot tenir respecte al seu propi futur. Pensi que, per exemple, amb el Javi Aznar doncs hem arribat a una situació d'una rescisió de contracte de mutu acord perquè tenia un contracte en vigor i, per tant, la generositat de la junta directiva davant d'una persona que durant 12 anys ha liderat un projecte dins de la pròpia institució i, per tant, ens ha semblat que no havíem de penalitzar en cap moment el seu contracte fruit d'aquesta situació personal.
President, queda clar que és una qüestió d'equilibris pressupostaris, que vostè coneix molt millor que jo. Li responc la pregunta que em feia. Evidentment, Cobercí i companyia no haurien florit si la situació econòmica fos una altra. Però sí. també li dic que ningú hauria volgut desmuntar un equip que...
Ni nosaltres l'haguéssim volgut desmuntar. Nosaltres volíem garantir la supervivència i la viabilitat del club a llarg i a mig termini i això passava per renovar a totes les jugadores nacionals. Les jugadores que són de fora tenen un petit hàndicap i és que a part del contracte que tenen, doncs, tenen uns pisos de lloguer, tenen tot un seguit d'inversions que són diferents i ens sembla que aquest era el punt de partida i va haver un moment que també com a junta et posen entre l'espasa i la paret o totes o ningú i això vostè sap que les negociacions no són mai 0-100, són 90-10, 80-20, 60-40, i per tant, bueno, hi ha gent que assumir de 0-100, altres que diuen 90-10, a mi em diuen que passarà la història com el president que ha destruït un equip de waterpolo, jo no passarà la història per res, finalment això és un club de natació i cadascú passa la història, jo no passarà la història ni per la meva vida professional, ni per la meva vida personal, ni per la meva vida com a president del Club Natació Sant Andreu. No tinc ni la transcendència, ni la dimensió, ni la magnitud per passar a la història per tots aquests factors personals.
Deixem fer-li una qüestió abans, parlant de les nedadores d'aquí, ja no li parlo de les estrangeres.
Sí, sí.
Ha explicat que els incloïen els bonus com a fixa.
Sí.
però sí. Per tant, no és cert que les renovacions que han ofert, m'ho invento o faig hipòtesi, sí, sí, a Martina Tarrén, Ona Pérez, etc., no han estat a la baixa.
No. Perdoni, nosaltres els vam oferir aquesta situació. Vostè m'està parlant del Martina Tarré, de la Ona Pérez...
Bé, li parlo de les més conegudes, bueno, per dir-ho així. Parlem de 12 jugadores que marxen.
Sí, però jo aquestes tres no tenien... Aquestes acabaven contracte aquest any. Uh-huh. Val? I, per tant, l'any passat se'ls va oferir la renovació amb alguna d'elles i no va voler. Val? Hi havia altres jugadores que sí que estaven en contracte en vigor i esperàvem doncs, aquestes que també tinguessin continuïtat davant del no que van presentar les anteriors.
Segona qüestió. Has esmentat que volíem potenciar el masculí per evitar un risc de descens que sembla, sí, que sobrevolava. Sí. Entenc que no es pot deixar cap equip abandonat, per dir-ho així, però li repeteixo la tesi d'abans. Tens un equip que és campió d'Europa un any, tercer d'Europa, sí, i sí, intentes potenciar-ne sí, un. Sí. Per potenciar l'altre, des de fora, són estrany.
No hem potenciat l'equip masculí. El que hem fet és una petita inversió més a l'equip masculí per donar-li la tranquil·litat suficient. Mm-hmm. Val? Miri, en el món del waterpolo, que és molt complex, val? Jo he parlat amb molts presidents de molts clubs, val? I, per tant, hi ha presidents de clubs que diuen que si l'equip masculí queda cinquè o sisè, que li pot semblar que està molt lluny, és un èxit per al club, i aquesta és la pretensió que tenim com a club, val? I, per tant, quan ens mirem al femení, doncs, home, l'ideal és que quedi dels quatre primers. Aquest seria l'objectiu que tindria qualsevol club, quan jo he parlat amb els diferents presidents dels diferents clubs. Ja no li dic d'aquí a Barcelona, de fora del que és Barcelona.
El que passa és que, per exemple, justament el Barceloneta o el Catalunya, que són clubs que no havien tingut equips potents femenins, ara estan treballant per potenciar-los i coincideix amb... Vaja, s'han creuat els camins aquí.
No, a veure, miri, parlar dels equips de Barcelona és molt complex. Val? A la Soneta és una història diferent per la seva situació, per estar a la zona portuària. El Catalunya ara ha fet un canvi de president després de molts anys. Nosaltres tenim l'avantatge de que tenim una piscina pròpia. Això ens dona un recorregut per poder fer. El Catalunya d'aquí 3 anys tindrà segurament una licitació sobre la seva possible piscina i sobre el seu propi futur. I es fa com molt difícil de comprar el que passa a la ciutat de Barcelona, que som 6 o 7 equips punters i capdavanters respecte, doncs jo què sé, doncs el que pot ser el Mataró, pot ser el Sabadell, pot ser el Terrassa, doncs que tenen els seus propis ajuntaments al darrere de cadascun dels equips, absolutament lloable, perquè finalment això dona nom a la ciutat i engrandeix el que és la pròpia ciutat. Val? Nosaltres som un equip que som finalment un equip de barri, de poble, i el nostre potencial màxim és que som un equip social, val? I per tant nosaltres com a equip ens devem els 8.000 socis que tenim com a club, i això és el que ens dona la viabilitat de projecte de futur respecte a qualsevol de les situacions que es puguin arribar a donar. Val? Miri, els socis, jo soc soci del club, per damunt de ser president, val? Estem pagant unes derrames del passat que s'acabaran fins l'any 2028, val? I per tant, nosaltres... Tenim una cúpula que també l'estem pagant... sobre quasi 75.000 euros pendents d'una situació d'un any cap a un altre, i per tant has de poder manegar amb diferents situacions econòmiques que puguin donar-se en el futur. Nosaltres, com a junta directiva, estem molt agraïts a les jugadores i el que han fet totes aquestes jugadores dins del propi club. Agraïts a l'entrenador pel que ha pogut fer al llarg dels propis anys, i a partir d'aquí doncs, ens tocarà iniciar un nou projecte diferent que l'haurem d'anar consolidant amb el temps, fruit de les situacions que s'han arribat a donar les negociacions. Però que tothom es pensa que no hi ha hagut negociació. Hi ha hagut negociacions que han estat intenses, hi ha negociacions que en algun moment poden haver estat més dures o menys dures, però que ens hem intentat reconstruir l'equip amb les persones que hi havia d'aquí i fins i tot reforçar-les amb persones que poguessin ser més joves i donar un potencial de futur al propi equip i la continuïtat d'aquest propi equip.
Doncs aquesta és l'explicació per la qual el Sant Andreu femení s'ha desfet i intentarà a partir d'ara reconstruir-se. Ens ho ha explicat el seu president, el senyor Joaquim Vidal. Senyor Vidal, gràcies. I desitjo, com vostè, que en un parell d'anys parlem una altra vegada d'un Sant Andreu femení triomfal.
I si ho fem abans, pues, encara millor. Vull dir, millor, jo em poso a la seva disposició per qualsevol vegada que necessiti puguem continuar parlant sense cap tipus
de problema. No es preocupi,
el
primer títol que caigui el truquem. President,
molt bé.
Bona revetlla, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies a vostè.
Hora d'anar acabant. Abans el David Ubach ens actualitza els marcadors de futbol sala, d'hoquei i també com ha acabat aquest Portugal-Uzbekistan. David.
Doncs mira, el futbol sala tenim tal com l'havíem deixat al descans, amb el Barça perdent 4-2, però és que han transcorregut ja 9 minuts de segona meitat i el Barça no se n'acaba de sortir, tot i el bon inici en què s'ha posat 0-2, però vist com el Pozo li capgirava el marcador amb el 4-2 actual, que hi ha ara mateix a 10-56 perquè s'acabi l'enfrontament. El Barça domina la final per 2-0, per tant, avui que té encara la primera opció de proclamar-se campió de Lliga. Si avui no se'n surt, tindrà un quart partit que serà novament dijous a Múrcia i, si no, el cinquè, novament al Palau Blaugrana, que jugaria diumenge. Això, aquesta final de la Lliga de Futbol Sala. En hoquei patins hi ha en joc el Liceo 0, Igualada 1, al tram central de la primera meitat. És el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins. Per tant, l'Igualada, de moment, que se situa amb aquest avantatge mínim al marcador a les primeres de canvi, i al Mundial de Futbol Portugal acaba de guanyar 5-0 Uzbekistan.
Gràcies, David, i gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb l'Andrea Martínez al control central, i com sempre, i avui especialment, gràcies a vosaltres. Paciència si sou a la carretera i que passeu una magnífica revetlla de Sant Joan. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, com